Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
L'any 2019 es va tancar amb 280 persones menys a les llistes de l'atur a Sabadell. Una bona notícia a simple vista, però que amaga una crua realitat. Més del 80% dels nous contractes són temporals, dels quals més del 70% d'una durada d'entre 1 i 3 mesos. D'aquesta manera no es pot construir un projecte de vida i es tanca la porta a un futur digne als joves que s'incorporen al mercat de treball. Una realitat especialment dura per les dones i els aturats de llarga durada. De tot plegat, n'hem parlat amb els sindicats majoritaris i la patronal. Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès, posava les dades sobre la taula.
A Sabadell està afectant quasi un 4% més a la dona que a l'home, a l'atur. Com afecta els aturats de llarga durada, que estem parlant de quasi bé un 24% d'atur de llarga durada en la ciutat de Sabadell.
Pel que fa a la UGT i el Gremi de Fabricants, han assenyalat que unes bones perspectives de futur passen per potenciar la formació professional encara a les sortides encarades a les sortides del mercat industrial. Aquesta serà una de les notícies del dia 18, dimarts 7 de gener.
Titulars.
I com és o com era tradició, després de Reis venen les rebaixes. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Els comerciants han tingut poques hores per tancar la campanya de Nadal i arrencar amb la temporada de rebaixes, tot i que ara el sector està desregularitzat, el 7 de gener sinònim encara de rebaixes. Ho ha apuntat les dues principals associacions de la ciutat. Miguel Tello és el president de Can Oriac Comerç.
El que sempre hi ha la preparació és la modificació dels preus. Sí, la gent que fa la rebaixa, si vol tenir els preus, són l'etiquetatge, i sobretot el tema de roba, doncs preparar els espais per posar o bé la fi de temporada i traslladar-ho tot. Això és sobretot el tema de roba, és que hi tenen més feina.
També repassarem els consells que ens ha donat l'estilista Sílvia Uceda per encarar les compres aquests dies.
L'escriptora sabadellenca Marta Orriols presenta la seva novel·la Aprendre a parlar amb les plantes al programa Al Matí.
Orriols va guanyar el Premi Òmnium 2019 per aquest llibre on aborda el dol d'una dona que perd la parella en un accident de trànsit. Una novel·la que ha estat durant 14 mesos entre els 10 llibres més venuts en ficció en català.
I el Sabadell s'ha proclamat per primer cop campió d'hivern a la segona B.
Els registres signats per l'equip arlequinat fins ara són històrics. A partir de les dues, al programa Hotel Suís repassarem aquestes estadístiques brillants de l'equip d'Antonio Hidalgo a les portes de visitar el segon, al Castellón, aquest diumenge.
Tot seguit ampliem aquestes i altres notícies amb Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Passen 3 minuts de 2:15. Repassem l'estat dels serveis. Graus ara mateix a Sabadell en un dia bastant assolellat. En Manel Álvarez ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui encara continua present la boira tota la depressió central, sobretot des de l'altiplà central fins a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, la Conca de Tremp, i a la resta predomina el sol, però amb la novetat d'alguns núvols alts i mitjans que deixen el cel mig ennuvolat al terç nord de Catalunya. Pel que fa a la temperatura, tenim valors d'entre els 10 i 15 graus a bona part del territori, fora dels indrets afectats per la boira, ja que aquí amb prou feines arriben als 3 o 4 graus. De fet, durant aquesta tarda quedarà persistent la boira. A la depressió central, els núvols alts aniran circulant, en general amb predomini del sol i demà. No patirem grans canvis, tindrem alguns intervals de núvols al nord-est, algun núvol al Pirineu, i la boira tornarà a ser persistent a l'oest de la depressió central. Temperatura en general sense grans canvis. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho expliquen Javier Arjona des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia, centre d'informació Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidència, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot el moment del centre d'informació Transmet. Bon dia.
Tranquil·litat al transport públic, també a les carreteres que ens envolten. Hem d'anar, per exemple, fins a la ronda litoral, on hi ha 2 quilòmetres en sentit nord cap al nus de la Trinitat de circulació amb retencions. També a la C-17, a Parets del Vallès, 1 quilòmetre en sentit Vic. I també a la 2 a Castellbisbal, 2 quilòmetres cap a l'oest, cap a Lleida. Per tant, tranquil·litat a les carreteres del voltant de Sabadell.
La notícia del dia.
Us ho dèiem en començar, els sindicats majoritaris alerten que darrere les bones xifres de l'atur a Sabadell s'amaga la precarietat i la temporalitat de les noves contractacions. Durant el 2019, 280 sabadellencs han trobat feina, tot i que encara hi ha 12.224 persones a les llistes de l'atur. Ara bé, tot i que es tracta de xifres positives, la gran majoria dels contractes són temporals, d'un a tres mesos de durada. Els sindicats opinen que cal derogar la reforma de la llei laboral i millorar les condicions de la classe treballadora amb urgència.
Exacte, des de Comissions Obreres, el seu secretari general al Vallès Occidental, Enrique Rodríguez, ha aportat les dades concretes que hi ha darrere les grans xifres del mercat de treball. Des d'aquest punt de vista, desapareixen les expectatives bones pel futur i els llocs de feina de qualitat. Són declaracions al programa El Cafè.
El 86% dels contactes que s'han fet a la ciutat de Sabadell són eventuals, són temporals. Però és que d'aquests, quasi el 74% són de 1 a 3 mesos. O sigui, és impossible tindre un projecte de vida amb una contractació d'aquesta índole. Llavors, tenint un problema greu amb el tema de la contractació i tenint un problema greu amb el tema de precarietat.
Rodríguez també ha destacat que l'atur afecta molt més les dones que els homes a Sabadell i que es cronifiquen els aturats de llarga durada. També ha estat crític el secretari general de la UGT a la comarca, José Luis Fernández, que demana una llei d'igualtat real als centres de treball, jornades laborals de 32 hores i un salari mínim de 1.200 euros. A més, considera que cal apostar per la formació professional.
S'ha de fer una apuesta decidida per la formació professional. No se apuesta suficientemente por la formación profesional y hay muchos nichos de empleo que no se pueden cubrir porque no hay gente formada específicamente en esas profesiones.
Fernández també ha estat crític amb el sector empresarial, a qui demana que canviï la mentalitat per fomentar una ocupació estable i de qualitat. Per part de la patronal, la secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymeric, s'ha defensat dient que els empresaris també volen el millor mercat de treball possible, però que les condicions econòmiques a vegades ho compliquen. De cara al 2020, pronostica moderació.
De cara a aquest any 2020 no hi ha una previsió negativa, però tampoc altíssimament positiva. És prudència treballar per anar avançant, però el que sí que hem de transmetre és que no hi ha una visió negativa tampoc per aquest 2020. I s'espera que el 2021 sigui millor que aquest 2020.
La secretària del Gremi de Fabricants també ha defensat que la formació professional s'ha de potenciar en una ciutat com Sabadell, on la indústria continua sent un dels seus principals motors econòmics.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Més coses, el primer ple d'aquest any 2020 estarà per primer cop buit de punts proposats per l'equip de govern. La sessió ordinària del mes de gener, que tindrà lloc a les 5 de la tarda, arriba sense cap punt de la part resolutiva per primer cop. El debat, doncs, se centrarà en les 3 mocions presentades, una per part de l'Associació del Poble del Sud de Sabadell sobre el futur del mercat a Campoamor i 2 de grups de l'oposició.
L'Associació del Poble del Sud de Sabadell ha presentat una moció en contra del tancament definitiu del mercat de Campoamor. La proposta arriba després d'una campanya de recollida de firmes, en la qual s'han aconseguit 2.000 suports. Segons el president de l'entitat, Ramon Jiménez, ja han aconseguit el primer pas, que les instal·lacions no es tanquin el 31 de març.
Y una cosa de las más importantes, y a mí me llena de orgullo decirlo, es que hemos conseguido que el 31 de marzo no cierre el mercado. Eso se ha conseguido, es un gran triunfo, porque el día 31 Raúl podrá seguir abriendo su parada, como cada día, Carmen podrá seguir abriendo el bar, y el joyero, si quiere, podrá seguir también en su establecimiento. Y no solo eso, sino que también se ha barajado la posibilidad de que nuevos paradistas que ya quieren abrir su negocio puedan hacerlo.
El segon pas endavant ha estat que el futur projecte inclogui també un espai per a comerços. L'alcaldessa Marta Ferrés ho ha confirmat, tot i que admet que el projecte de construcció d'un equipament cultural segueix endavant.
Jo els hi vaig dir a alguns dels veïns doncs, que estaven allà, que n'hi havia, doncs, que eren del barri i n'hi ha que estan liderant aquesta reivindicació, que no ho són, dir-los, escolta'm, si pot encabir, doncs, evidentment, elements de comerç, doncs nosaltres encantats de poder-los encabir, és a dir, al final és un projecte que construirem entre tots i totes i aquesta és la voluntat del govern. Nosaltres estem en el mateix lloc on estàvem, jo sempre ho he dit i ho vaig dir l'última vegada quan vaig anar a l'assemblea de Campoamor, que la voluntat, nosaltres tenim molt clar que és el que volem que passi al mercat de Campoamor, creiem que s'ha de dinamitzar tot aquell espai i que creiem que acostar la cultura a tots els punts de la ciutat i per tant també els barris és una molt bona política pública i per tant nosaltres això és el que farem.
Un cop s'aprovi la moció de l'Associació del Poble del Sud del Ple, es començarà una taula de treball per determinar el futur concret d'aquest projecte.
Aquesta no és l'única moció d'aquest ple, també hi ha dues propostes més. D'una banda, la Crida proposa un canvi de tarifes dels títols de transport de l'Autoritat del Transport Metropolità per aquest 2020.
Des de la Crida proposen una revisió de les noves tarifes que asseguren perjudiquen els habitants dels municipis de fora de la primera corona metropolitana. La portaveu de la formació, Nani Valero, assegura que la proposta de l'ATM és massa centralista.
Aquesta manera de plantejar els canvis, no? Amb una visió molt centralista és la que ens porta a fer les propostes de que això es pugui revisar, de que hi hagi una visió més àmplia, que tingui en compte el territori. O sigui, nosaltres ens sentim turistes quan anem a Barcelona. Molts de nosaltres ja anem a fer reunions, a treballar, a estudiar, i que se'ns posi dins el sac com si fossin turistes, no? És una miqueta, ho considerem en certa manera ridícul.
D'altra banda, la Crida, de forma conjunta amb Esquerra Republicana, presenta una moció per reclamar la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, l'ARSAL, l'anomenada Llei Montoro. En aquest sentit, Valero insisteix que aquesta llei condiciona molt negativament les administracions per tirar endavant els seus projectes.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Avui comencen tradicionalment les rebaixes d'hivern. A mesura que han anat obrint els comerços, els clients han pogut observar quins percentatges de descompte s'apliquen als productes que els interessen. Diferents agrupacions comercials de la ciutat s'han mostrat esperançades en tenir una bona campanya, però alerten que aquest període s'està desdibuixant. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Pere. Després de comprar tot el que feia falta durant les festes de Nadal, arriba el moment de les rebaixes, però que de fet ja fa uns dies que alguns aparadors les donen per començades amb rètols gegants. Miguel Tello, president de Can Urià Comerç, valora la pregunta de si hi ha una data d'inici.
Aquesta és la pregunta del millor ara amb el tema de les rebaixes. Està molt desdibuixat. O sigui, han perdut aquest encant que anteriorment tenien les rebaixes, de que la gent esperava per agafar aquests descomptes. Doncs ara mateix no hi és. Cadascú fa les rebaixes quan pot, quan vol i el que li dóna gana.
Per la seva banda, Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre, ho veu d'una manera similar.
Hi ha la data d'inici oficial, el que passa és que hi ha molt poca gent que la seguim, per mala sort, tindria que haver una data oficial de debò, i jo crec que serà molt bona.
De fet, durant la campanya de Nadal, els clients ja han anat preguntant quan comencen les rebaixes, i com afecta aquesta dispersió?
Potser el que fem és que no es concentren tant, sobretot al començament, no?, de les rebaixes. Sempre ha estat aquesta primera o segona setmana de rebaixes on més es concentraven les vendes, i ara potser sí que o comencen una mica abans, serà que una mica més, depèn.
A partir del 7 el que s'ha de buscar és tot l'estoc que tens a la botiga, doncs preparar-lo per poder-lo vendre, per poder fer això, poder fer les compres de l'any vinent. És treure estocs per poder tornar a entrar estocs.
El públic potser no és conscient que entre el final de la campanya de Nadal i l'inici de les rebaixes han passat pràcticament només unes hores. I això vol dir que cal fer una feina important a canviar les etiquetes dels preus i, en el cas de la roba, adequar els espais d'exposició dels articles. El repte serà completar una bona temporada de rebaixes després de passar una campanya nadalenca més positiva del que es preveia.
Aquest és un moment per buscar els millors productes a un preu més convenient, però intentant evitar les aglomeracions o caure en les compres innecessàries. Sílvia Uceda, especialista en moda i assessora d'imatge, en diu al programa Al Matí que el primer que cal fer és revisar l'armari.
Revisar l'armari i dir, escolta, em falten uns renovar texans, o em falta renovar aquesta americana o aquesta blazer negra, no?, que sempre doncs, va bé tenir-ne una perquè sempre la farem servir. Sí, trobar aquelles peces que es consideren un fons d'armari i que ja les tens gastades o passades de moda o que s'han fet malbé, simplement.
També és útil per la persona al xòper de la ràdio fer una petita llista d'allò que es vol comprar.
Fer una petita llista d'allò que vols comprar. O sigui, tal com has dit, escolta, doncs aquest fons, aquest bàsic fons d'armari, i m'agradaria introduir, doncs mira, aquest any un vestit, no sé, de flors, perquè m'agraden molt, he vist que estan de moda i penso que és una peça que encara que la compri ara a l'estiu la puc allargar fins la primavera, perquè també és una bona estratègia, pensant en aquelles peces que compres ara però que les pots allargar a la propera temporada que seria la primavera.
Per afavorir la planificació també cal assignar un pressupost a la jornada de compres i intentar distingir entre les necessitats i els capricis. A més, UCED assegura que el 80% del comerç online està relacionat amb la moda i per això recomana fer les compres per aquesta via en aquells productes que adquirim en establiments on es produiran aglomeracions. En cas de fer-ho en botiga física, paga la pena intentar-ho anar-hi a les hores vall, és a dir, de 10 a 2 del migdia i entre les 3 i les 5 de la tarda. En canvi, cal evitar l'hora de dinar o a partir de la sortida de l'escola. Entre els productes recomanats, jaquetes atractives o abrics de pèl, també bosses de mà o botes altes per sobre del genoll de mosqueter. UCED recomana comprar-les de pell, aprofitant les rebaixes per apostar per la qualitat i la salut dels peus. I un consell final, per anar ràpid als provadors, millor anar vestit de manera còmoda.
Canviem de qüestió. Quan són 2:15, l'Hospital de Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona tenen en marxa un pregrau dual per a tècnics en radiologia. Es tracta del primer títol propi d'aquestes característiques de l'estat espanyol i funciona com una mena de prova pilot per donar sortida a les necessitats de l'àmbit sanitari. I és que hi ha una manca general de radiòlegs i, a més, hi ha altres professionals sanitaris que podrien necessitar la radiologia en el seu dia a dia, però no han rebut una formació específica.
Ara mateix ja hi ha menys radiòlegs del que es necessitarien tant al Taulí com a la resta d'hospitals. Un dels objectius del nou pregrau és facilitar una formació que pugui pal·liar aquesta necessitat. Ho ha apuntat en declaracions al programa Al Matí el coordinador del pregrau i gestor assistencial d'infermeria de l'UDIAT, Diego Ribas.
Intentar, sobretot, dar una resposta a esa importante carencia de radiólogos que nosotros sabemos que va a haber en un periodo de tiempo muy inmediato, que estamos hablando de a lo mejor 5 o 10 años, y que esto es una carencia que realmente va a ser muy importante y muy difícil de poder resolver. El diagnóstico por la imagen cada día es una especialidad de muchísimo mayor acceso y de donde cada vez más, debido a la complejidad y la cantidad de información que te da, es más necesaria.
Tot i això, no es vol substituir el radiòleg, sinó fer un pas més per millorar la coordinació entre aquests i els diferents professionals i així també millorar l'atenció al pacient.
La idea nuestra no es reemplazar al radiólogo, porque el radiólogo es irreemplazable, es la persona que siempre va a estar a cargo tanto del paciente como de la prueba. Pero sí, lo que estamos buscando es que haya un mayor nivel de complementariedad entre ellos, que la toma de decisiones sea de manera más conjunta y que la persona que esté realizando en este caso la prueba pueda ser de mayor asistencia y no solamente se dedique a la obtención de la imagen, sino que vaya avanzando sobre una toma de decisiones que el radiólogo ya sabe por evidentemente sus estudios y su experiencia que tiene que tomar.
Ara mateix el pregrau del Taulí i l'Autònoma compta amb 7 alumnes, 6 dels quals són tècnics en radiologia. L'objectiu de cara al curs que ve és omplir les 15 places que s'ofereixen.
Moment per abordar altres notícies del dia d'avui. Nou episodi de crema de contenidors a la ciutat en els últims dies.
Fins a 3 incendis es van registrar ahir. El primer va ser de matinada, poc després de les 3, al Passeig Comerç, amb carretera de Barcelona, quan va cremar un contenidor de reciclatge per causes desconegudes. Les flames també van afectar 2 contenidors més, un vehicle estacionat al costat d'un arbre. A 6:45 del matí, la carretera de Prats va cremar un camió d'escombraries i a les 10 del matí es va incendiar un altre contenidor de reciclatge al carrer Ribot i Serra. Aquests incendis s'assumen els que dissabte es van registrar entre la mitjanit i 3:15 de la matinada en contenidors de reciclatge del carrer La Selva, l'Avinguda de la Concòrdia, el carrer Gironès, el carrer Osona, el carrer Jacint Verdaguer i el carrer Reina Leonor. En total van resultar afectats 10 contenidors, 3 sacs de runa, un ciclomotor, 3 arbres i els vidres de la façana d'una nau.
I un altre punt, la Fundació Privada Tendis entrega la seva panera solidària.
Tot i que el sorteig es va produir davant de notari el 27 de desembre passat, el guanyador del número 18.705 ha trigat uns dies en reclamar-la. Ara ja s'ha fet l'entrega a la botiga de Xaviot a la plaça de l'Àngel. En aquesta edició, la panera solidària ha aconseguit vendre tots els números i recaptar 18.750 euros.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de ferro feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclari. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir de la ciutat amb un dels temes que marca l'actualitat més enllà de Sabadell, és que Pedro Sánchez serà investit president del govern espanyol aquest migdia. Tot fa preveure que ho farà per la mínima, rebrà 167 vots a favor, 165 en contra i hi haurà 18 abstencions. La sessió ha estat tensa i plena de crits i esbroncades seguint la tònica del primer debat.
Sobretot quan ha parlat Montse Bassa, germana de l'exconsellera Dolors Bassa, que ha defensat l'abstenció d'Esquerra malgrat denunciar l'estat d'empresonament dels líders independentistes. Així justificaba el portavoz del grupo, el sabadellán Gabriel Rufián, a Televisión Española.
Independientemente, como siempre decimos, de la bandera o filias y fobias ideológicas de cada cual, pues tiene que gustar, te tiene que sonar bien que gente tan diferente se ponga de acuerdo, ¿no?
Pel que fa a Pedro Sánchez, el probable president ha advertit a la dreta que, malgrat haver-ho intentat tot el bloqueig, no el sortirà bé. El líder del PP, Pablo Casado, s'ha dirigit a Sánchez per dir-li que s'ha convertit en el cavall de Troia dels qui volen destruir Espanya, mentre que Pablo Iglesias, soci de Sánchez, l'ha animat a tenir la major fermesa democràtica i el millor to davant els intolerants provocadors que volen portar Espanya al passat, en referència a la dreta i l'extrema dreta.
A tot això, l'analista polític sabadellenc Pau Canalet ha expressat el seu punt de vista sobre el debat d'investidura i la probable elecció del nou govern en una entrevista al programa El Cafè. Des del seu punt de vista, Sánchez serà president perquè, en cas que algun diputat socialista voti contràriament a la seva elecció, algunes de les abstencions previstes podrien canviar cap al sí.
Canalet també apunta que el govern començarà amb força per marcar terreny, però l'oposició serà molt dura i es notarà la seva debilitat. De fet, la meitat dels espanyols estan en contra d'aquest govern. La seva voluntat és que la legislatura sigui llarga, però tot dependrà de la capacitat de resistència del nou govern. Els debats d'investidura han estat un exemple de com poden ser aquests 4 anys. Ara bé, Canaleta considera que els atacs també poden ser una font de cohesió.
Veurem que més enllà del to hi haurà també les accions i s'utilitzaran molt els tribunals per intentar aturar lleis, és a dir, es judicialitzarà tot. El que hem viscut a Catalunya passarà a Espanya, però això alhora també el que fa és aglutinar molt més el govern. I segurament el desgast que hagués tingut un partit com Esquerra Republicana o com Bildu, etc., que han donat més o menys suport a aquest govern, sense aquesta oposició seria molt més feble. Per tant, el que també aquesta oposició tan dura el que fa és aglutinar els esforços del propi govern.
Sobre la inhabilitació del president Quim Torra, Canaleta opina que cal esperar el posicionament d'un tribunal competent, que en aquest cas seria el Suprem. Canaleta pronostica que si s'aproven els pressupostos, s'anirà a eleccions.
I jo no descartaria que un cop s'hagin aprovat els pressupostos, que és de fet el més important, perquè pensem que anem amb pressupostos prorrogats i la situació política i econòmica ha canviat molt en aquest país i requereix uns pressupostos que puguin donar sortida i puguin donar doncs, eines per tirar endavant el mandat i la legislatura, i per tant jo crec que un cop succeeixi això no és gens descartable que anem a urnes. De fet, tothom més o menys ho tenia molt interioritzat.
L'elecció de Pedro Sánchez centra l'actualitat fora de la ciutat, però hi ha altres notícies destacades. Ho hem sabut fa una estona, el jutge que investiga els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017 ha acabat la fase d'instrucció i envia els tres processats a judici.
Però no seran jutjats per l'assassinat de les 16 víctimes perquè el magistrat no veu suficients indicis per atribuir-los una participació directa. Dos d'ells, Mohamed Ulichemlal i Dizu Kabir, estan acusats dels delictes d'integració en organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i estralls en grau de temptativa. Un tercer acusat, Said Bin Yaza, s'enfrontarà al delicte de col·laboració amb organització terrorista. La majoria de membres de la cèl·lula terrorista liderada per l'imam de Ripoll van ser abatuts per la policia o van morir en l'explosió d'Alcanar quan manipulaven explosius.
Quim Torra demana ara a la GEC que no l'inhabiliti mentre el Suprem no es pronunciï.
En un escrit a la GEC que ha presentat aquest dimarts al matí, Torra ha concretat la seva intenció de sol·licitar la mesura cautelaríssima de suspensió de l'acord de la GEC de divendres passat. Entén que la seva inhabilitació automàtica és un acte radicalment nul que vulnera els seus drets fonamentals. Per això Torra té previst demanar a la sala tercera del Suprem que suspengui cautelarment la decisió de la Junta Electoral. Mentre no fa aquest pas, demana a la GEC que no executi la seva suspensió automàtica com a diputat, fet que l'inhabilitaria com a president de la Generalitat.
I l'Europarlament reconeix com a diputat Junqueras, malgrat la resolució de la Junta Electoral Central i Puigdemont i Comín recullen l'acte.
El Parlament Europeu va reconèixer ahir de manera formal la condició d'eurodiputats de ple dret del líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i dels dirigents de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont i Toni Comín, amb efecte retroactius el 2 de juliol de l'any passat. Així consta en el document de la institució comunitària. Aquest document explica que l'Eurocambra prendrà nota de la seva elecció com a diputats europeus en l'inici de la sessió plenària el pròxim 13 de gener.
I l'ONU reclama que s'aturi l'escalada violenta entre els Estats Units i l'Iran.
El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha deixat clar que el món no es pot permetre una altra guerra al Golf Pèrsic. En un contundent missatge, el primer que fa després de l'assassinat de Soleimani, Guterres ha reclamat als líders mundials contenció i diàleg. L'OTAN també ha demanat contenció i desescalament de la tensió a totes dues parts, i més concretament a l'Iran, que s'abstingui de més violència i provocacions.
Ja porta 8 edicions, ha estat 14 setmanes entre els 10 llibres més venuts de ficció en català. Parlem de la novel·la Aprendre a parlar amb les plantes de la sabadellenca Marta Orriols.
La contraportada.
Aquesta historiadora de l'art de formació i lectora editorial de professió va guanyar el Premi Òmnium a la millor obra publicada que s'està traduint a diferents idiomes. Es tracta de la història de la Paula, que gestiona el dol per la pèrdua sobtada de la seva parella mentre ha de continuar amb la seva vida quotidiana. Orriols ha dit al programa Al Matí que costa més del que sembla sortir de les pautes socials.
Tendim a omplir-nos molt la boca tots de pensar que això, que som una societat molt moderna i que acceptem moltes maneres diferents de, i molts models diferents de família, no? Però alhora de la veritat, quan algú intenta fer o sortir-se una miqueta del que està ja pautat, no? Que és una família, una parella, els fills, de seguida ens afanyem, no? Que, bueno, en el cas de la Paula, per exemple, no? Quan una persona jove perd la parella, no? De seguida ens afanyem a que busqui una altra persona, com si aquest buscar o tenir algú al voltant fos el que acaba de construir la felicitat d'algú, no?
En la novel·la té un pes important la feina de la protagonista, que és neonatòloga, metgessa, que treballa amb els nadons acabats de néixer.
Oriol explica que li va costar força acabar d'escollir títol per la seva obra.
Em va costar molt trobar el títol d'aquest llibre perquè jo volia que fes referència una mica al fet de la joventut, de perdre algú a la joventut, no? De la mort i la joventut, però hi jugava molt amb les paraules de primavera i mort, però en aquell moment, per exemple, es reeditava La mort i la primavera de Rodoreda i em semblava que era massa evident posar un títol així i buscava i vaig veure que hi havia molts títols que incloïen el tema de la mort i la primavera, llavors ja ho vaig deixar estar. I per tant em va semblar, suposo que per relació amb la primavera i perquè en el llibre hi surten en les plantes, com es recorda el Mauro, va sortir el tema de les plantes, no?
Ara està treballant en una nova novel·la que també parla de sentiment i està vestida sobre una contradicció.
I amb aquesta proposta literària tanquem el Notícies Migdia d'avui. I tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. Us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el portal de notícies radiosabadell.fm. Ara, tota l'actualitat esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.